la violinista anglesa. Un podcast de la vida de la Mavis Baca Dowden. Capítol 4. Em faig agent britànica.
És clar que allò de viure al Sagrado Corazón no podia durar tota la vida. Ni ho hagués volgut jo, segons van anar les coses. Em començava a estar ben farta al cap d'un any. I no només per l'ambient resclosit i de convivència amb el cruel règim de Franco, sinó perquè tancaven les portes del convent a 7:45 cada vespre, i això no em deixava anar a cap concert ni trobar-me amb les companyes del conservatori. Així que el setembre de 1940 em vaig mudar a Sarrià, a la casa particular d'uns amics d'un alumne. M'hi cedien una habitació a canvi de 2 hores diàries de classes d'anglès i italià als propietaris. Quan vaig parlar-ne amb la mare superiora, finalment va donar-me la raó i va reconèixer que segurament un ambient laic m'oferiria més possibilitats musicals. Malgrat les meves ganes d'alliberar-me de l'ambient massa encarcarat del Sagrado Corazón, la veritat és que l'ambient de la meva nova llar, malauradament, no va resultar tan diferent. Hi feien el rés del rosari cada vespre, i dominaven també uns costums masclistes que crec que ni a l'Anglaterra dels meus pares haguessin considerat normals. Estàvem pràcticament obligats als membres de la família, de la que, agraïda, aviat me'n van fer sentir part, això sí, a assistir a llargues misses. I jo observava astorada com quan es presentava la cua de combregar un mascle de la família, automàticament les dones li cedien el lloc. Però quan jo li ho vaig comentar a una monja que hi assistia també, crec que cuidava de la senyora de la casa, ella em va respondre sense parpellejar: «Però ells són hombres». Com si allò n'era la raó inapel·lable. Si bé jo m'havia mudat a aquella casa per veure una mica de món, de seguida vaig veure que m'havia traslladat d'un lloc aïllat del món a un altre d'igualment encallat en el passat. L'única diferència amb el convent és que tenia clau per tornar a casa quan volia, dins d'un ordre, és clar. Recordo que un dia, en sortir de casa, vaig veure un noi que no arribaria als 20 anys estirat a la vorera del davant. Més que roba, duia parracs. Vaig veure que ningú no li feia cas, ni esperava per interessar-s'hi. Per instint m'hi vaig apropar un dia i em va dir que no es podia moure. Portava 4 dies sense menjar. Era de Terrassa. Sense més, vaig anar a la cuina de la casa, on ja no hi quedava ningú després de retirar les coses de l'esmorzar. Sense manies, vaig agafar un tall de pernil salat, unes figues i mig llonguet de pa que hi vaig trobar i li vaig dur. S'ho va cruspir tota cremadent en un moment. Després vaig insistir en cridar un taxi que se l'emportés a casa, pagant al taxista per anticipat. Quan la senyora de la casa ho va saber, els veïns del davant li devien explicar, em va renyar de valent. Em va dir que no havia d'ajudar gentussa comunista, que eren els qui vagaven pels carrers. Deia que encara que només fossin els fills dels qui havien comès tants crims, els ho havíem de fer pagar. I va ser conèixer aquesta realitat i l'actitud dels vencedors que a poc vaig anar prenent consciència de la magnitud de l'odi inhumà que dominava l'entorn en què em movia. No m'agradaven gens les coses que veia. Va ser més o menys en aquells temps que a casa d'uns músics catalans, de clares simpaties aliades, hi vaig conèixer un senyor anglès d'uns 40 o 45 anys. Es deia Mr. X, tot i que confesso que va passar un cert temps abans que no sospités que no fos el seu nom real, que, per cert, mai vaig acabar de saber. Les seves ulleres li donaven un aire de gentleman anglès i era molt educat i discret en les seves expressions. De seguida es convertiria en un amic, no sense un cert aire condescendent i distant, que ni amb el temps recordo que no es va acabar de dissipar del tot.
Mavis, no sé si mai t'han presentat el senyor X. Crec que tindreu molt en comú perquè... ambdós sou anglesos, oi?
So, are you English?
Yes, indeed. A Sussex girl. I vostè també. D'on és?
Londoner, de Londres. Cockney. 100%. Però sense l'accent barroer dels barris baixos. I si es pot saber, què hi fa una jove anglesa en aquest solar devastat que és avui Barcelona?
Doncs hi he vingut a estudiar música.
Caram, senyoreta Bach. O li puc dir Mavis, com veig que fa tothom.
Of course, feel free.
Digue'm, Mavis, vols dir que és el millor lloc per estudiar?
Hi vaig aterrar, recomanada per la comunitat del Sacro Cuore de Roma.
Així que ets religiosa?
Deixem-ho en catòlica creient.
I no trobes que la teva comunitat protectora de Roma t'ha enviat a un lloc un xic desangelat?
A l'Europa actual vol dir que hi ha gaire elecció?
Podries haver tornat a Anglaterra. Allà calen moltes mans ara amb la guerra.
Potser sí, però jo ja havia optat per la gran aventura europea. Ja estava cuita de tant de te amb pastes i plogim etern. Em va fer malbé el meu darrer violí i tot. A més, amb aquelles boires sempre desafinava.
Així que estudies el violí, Mavis.
Sí, sí, correcte. Estudio el violí, senyor X. No porto ni 5 minuts a casa i, benvolgut diari, ja em tens aquí. Malgrat els aires un xic paternalistes que gasta, és la primera impressió, avui he conegut un anglès bastant especial. Em pregunto què hi deu fer aquí aquest senyor. És el primer anglès que m'he trobat aquí, almenys amb qui hagi pogut xerrar. El senyor, molt amable i formal, m'ha convidat a anar a Montserrat aquest diumenge. Serà la meva primera excursió a la muntanya en l'any llarg que porto a Barcelona. Diu que s'encarregarà de tot, que ell mateix farà un sandvitx i que no m'haig d'ocupar de res. Però hauré de comprar unes botes, pobra de mi. I mira que ho diu anar de compres. Vols dir que en trobaré? Si no, bambes i avall.
Ja sents? És un falcó.
Coneixes els ocells també?
Home, jo vinc molt a voltar per aquestes muntanyes.
És preciós. Veus? Nosaltres, al sud d'Anglaterra, no ho tenim, això. Muntanyes.
Però tenim Stonehenge i el Tàmesis.
Ui, a mi l'aigua em sobra. Sobretot la que cau del cel plomós, dia sí, dia també.
Però és el que fa que Anglaterra sigui tan verd i bonic. I entre tots hem de procurar que la nostra terra ho continuï sent.
Vull escriure-ho tot, abans no se m'oblidi cap detall viscut avui a Montserrat. Quan ho ha dit, jo no sabia exactament què volia dir el senyor X amb aquella frase «Entre tots hem de procurar que la nostra terra ho continuï sent». Però no ha estat tot. En fer la baixada a peu, en un moment donat, ha somrigut i m'ha agafat del braç i m'ha dit que li agradava que jo li captés les seves indirectes. En aquell moment, tampoc no sabia del cert a què es referia ni a què jugava. Se m'estava insinuant o què? No em quadrava gens, sobretot per la diferència d'edat que ens separa i el poc temps que fa que ens coneixem. Sí, sí, sintonitzem en moltes coses i em cau molt bé. Però clar, jo no sabia res d'ell, ni ell de mi. No sabia si estava casat, ni de què diantres devia viure. Res. En un moment determinat, vaig haver d'esperar una mica nerviosa quan vam aturar-nos sota una morera a menjar els insípids entrepans de pernil de York i cogombra que havia preparat. Potser no havia trobat altra cosa, pobra, en temps de racionament estricte. Però va ser allà que vaig acabar d'entendre el seu joc. Mavis, et vull proposar una cosa. Em va dir de sobte. Vull que cooperis amb mi en algunes tasques especials. M'ho va dir amb tota normalitat, com si em demanés si volia menjar un altre entrepà o si m'agradava la vista. Però, és clar, vaig anar esbrinant que m'estava demanant que col·laborés amb el consolat britànic, a les ordres de qui vaig saber cobrava, per ajudar els serveis secrets aliats. I no sé si va ser pels nervis o per donar sortida a la indignació que jo sentia davant el torrent d'odi que diàriament veia expressar contra Anglaterra i els anglesos, que li vaig donar un sí com la Sagrada Família de gran. I això que encara no sabia ben bé en què consistiria tot plegat. Però i tant que hi participaria. Jo, Mavis Bacca, aprenent de violí, em vaig comprometre davant d'ell i davant de mi mateixa a aportar el meu gra de sorra per la victòria aliada, encara que fos lluny de primera línia, des d'Espanya.
Quan va començar la meva contribució a l'esforç de guerra aliat, jo no tenia ni idea de què havia de fer ni a què m'exposava. Era jove, tenia molts pardalets al cap i, malgrat la meva tovor política, seguia sense entendre gaire res. S'havia apoderat de mi una visió romàntica. No sé si per escoltar massa Verdi i Leeds al tocadiscos del senyor X o perquè em vaig deixar emportar. El cert és que de seguida se'm va informar de quina era l'àrea d'acció en què els meus humils serveis serien requerits. Va ser el mateix X que me'ls van explicant.
Amb la caiguda de la França lliure, els Pirineus han passat a ser l'única ruta escapatòria de tots els qui venen fugint dels nazis. Per una banda, hi ha els refugiats dels països de l'Europa central, Polònia, Txecoslovàquia, Hongria, la mateixa França, etc. Sobretot els jueus. I després hi ha els aviadors aliats abatuts sobre Europa, sobretot els de la RAF. És aquesta gent que ajudarem, Mavis, creant una xarxa de rebuda, recolzament i evacuació. Entesos?
I no correrem un greu perill per fer-ho?
No et vull enganyar, Mavis. Correrem un cert perill. La guerra ja és això. Sabem que el servei de contraespionatge espanyol, instruït per la Gestapo, amb qui col·labora, pren mesures per aturar la fugida limitada però incessant de pilots i refugiats que busquen la seva repatriació als territoris aliats. Sabem que els polonesos i els jueus seran la presa més preuada. Els primers, perquè tothom qui fuig de Hitler és automàticament titllat de comunista. I els comunistes els odien a mort i solen afusellar-los sense miraments. En quant als jueus, els alemanys exigeixen el lliurament immediat dels qui els franquistes intervenen, i creu-me que no són pocs. I ja ens podem imaginar quin serà el seu destí.
El mateix que el nostre, si ens agafen.
Doncs hem d'extremar les mesures de seguretat i assegurar-nos que això no passi.
I quina serà la meva feina exactament, senyor X?
Consistirà en trobar-te amb refugiats o pilots escàpols tan bon punt arriben, sols o en grups, de l'altre costat de la frontera. Ja ens n'informarà la gent de l'altra banda. Els trobaràs en un lloc cèntric de Barcelona que et farem saber. Us coneixereu a través d'un senyal concertat sempre diferent. Després els portaràs a un pis franc nostre o els lliuraràs a un agent complementari que només coneixeràs pel nom de Frederick, que et rellevarà. No en sabràs el nom real, i ell tampoc el teu, ni res de tu i la teva vida. Finalment els haureu d'acompanyar al tren amb papers falsos que us proporcionarem.
Agent complementari, dius? Això vol dir que jo sóc un agent també? Goodness me. No tinc cap mena de formació per això. Crec que encara us crearé més problemes dels que ja tenim.
No pateixis, Mavis. Ho faràs d'allò més bé. Només cal una mica de preparació, un xic de seny i...
I un munt de valor. Ja ho pot ben dir.
Res. Estic convençut, Mavis, que a la tercera missió ja ho trobaràs tot d'allò més rutinari.
Déu l'escolti, senyor X. Déu l'escolti.
Va, no et posis dramàtica, que ja sabem que anant amb compte no t'ha de passar res.
Avui ha estat el meu primer dia d'enllaç. Ja sé que faig malament d'escriure-ho. M'han dit que no ho fes. Però he decidit que tot el que escrigui en fulls sols ho enviaré en sobre sense remitent a una cosina que viu als Estats Units que ja està sobrevist que m'ho guardi. I ho faré amb aquesta màquina que m'ha procurat el senyor X perquè no m'identifiquin per la meva lletra d'escrivent d'incunables romànics. Començaré la meva crònica d'avui dient que he realitzat la meva primera missió per al senyor X. Sí, la primera. He hagut d'anar a una lleteria a prop de la plaça Calvo Sotelo on m'havia de trobar amb un refugiat polonès. Per reconèixer-nos, jo havia de portar una bufanda verda i ell una americana amb un petit botó o marca roja al trau. Segons vaig interpretar, el portaven en un transport de la part de la Seu d'Urgell i l'havia de portar a un pis franc que teníem al barri de Sants. D'entrada vaig patir, perquè va arribar una hora després de l'hora convinguda. Va seure a la meva taula amb cara de gran cansament i no ens vam poder intercanviar cap paraula intel·ligible. El tercer intent de dir-li jo que els meus avis parlaven polonès, però que el pare no me n'havia ensenyat, vaig haver de desistir perquè em posava cara confosa en no saber fer-me entendre. Sobretot per no insistir i aixecar sospites innecessàries entre els altres clients. No estàvem sols, és clar. I després de pagar-li un parell de melindros i un cafè amb llet calent, que es va beure en tres glops, sense més demora el vaig portar a peu fins a Sants. Apenes duia equipatge al pobre. I m'havien dit que com més temps passàvem per fer el trasllat, més risc hi havia de cridar l'atenció.
A mesura que anaven passant els mesos, recordo que el procediment d'ajut als refugiats va esdevenir quasi automàtic. Fins i tot em va arribar a semblar massa fàcil. Sobretot, m'havia d'esforçar per no suavitzar les mesures de seguretat. La rutina era la següent. X em feia saber el nombre i nacionalitat dels refugiats que calia recollir en algun bar o alguna plaça, i jo mateixa els havia d'acompanyar a una casa segura o al mateix Frederic. Havia de lliurar-los diners per al seu manteniment bàsic, documentació falsa i, quan podia, un canvi de roba, que generalment era el que més agraïa. Alhora, informava els nous guardians dels detalls del viatge que havien de fer els fugitius amb una previsió del dia en què calia iniciar-lo, generalment l'endemà. Però en moments complicats, de vegades passaven dies, fins i tot setmanes, que havien d'estar amagats en algun dels nostres pisos francs. Recordo que la primavera de 1942 el nostre circuit de fugida estava força consolidat i, aparentment, ben organitzat. Hi havia contratemps, errors, fins i tot hi va haver alguna detenció, però l'operació continuava generalment complint objectius. Però no em deixava de preocupar una cosa de la que el senyor X m'havia avisat quasi de passada. Que si quèiem en mans de la policia espanyola, el servei diplomàtic britànic es desentendria del tot de nosaltres. Negarien tenir cap relació amb nosaltres ni cap mena de coneixement de les nostres activitats. I això em creava un neguit que no em treia de sobre. Amb el temps i a mesura que rebíem més grups de fugitius, em quedava més temps a Calequis, per rebre gent, o simplement perquè era des d'allà que dirigíem tota l'operació. I va ser en aquell temps que realment em vaig sentir formant part del pinyol operatiu. Fins i tot jo tenia un sobrenom. Miss England, em deien. I que no rigui ningú en sentir-ho, això. També va ser aleshores que vaig començar a pensar que el nom Mr. X no seria el nom real del meu cap. Com no ho havia pensat abans? És clar que no teníem ni temps per pensar en el que anàvem fent, ni érem conscients de l'alt grau de risc que de vegades corríem i que nosaltres mateixos no percebíem.
Em preocupa la gran quantitat de gent que darrerament ens està venint, Mavis. Més pilots de la RAF, fugitius centreeuropeus i ara gent de la resistència francesa. De vegades aquesta casa sembla una estació internacional de tren en hora punta. Em preocupa que anem una mica desbordats. Hem de creuar els dits que no detinguin ningú que es pugui anar de la llengua. Sort que de moment tenim prou cases franques i un pla B per si cau aquest local.
Et sembla que pot caure aquesta? No creus que la policia espanyola té coses millors a fer que ficar-se amb nosaltres i els nostres pobres escàpols?
Fes-me cas, Mavis. De vista grossa, res. La policia espanyola és un titella de l'Alemanya nazi. Fan tot el que els mana Berlín. Sabem que ja fa temps que des d'un despatx a Valladolid la Gestapo els instrueix com han de procedir per esmicolar tot focus de resistència i implementar un model de repressió que ajudi a consolidar la dictadura sense deixar cap escletxa. Des de l'extermini físic dels enemics fins al robatori massiu d'arxius per identificar les activitats dels demòcrates i robar-ne els béns. Els instrueixen fins al darrer detall, creu-me.
I ningú protesta.
Però, Mavis, com vols que protesti ningú si comporta una detenció immediata i unes represàlies severíssimes? No sents els trets del camp de la bota cada diumenge? I ara col·laboren amb la Gestapo perquè no se'ls escapi ni un jueu. Sabem que han construït grans camps a Alemanya i Polònia per anar-los recloent com a bèsties. Ves a saber què en faran. I tampoc de pilots aliats volen que se'ls escapi ni un. Saben que formar-los costa una ronyonada als aliats i com les baixes massives que hi ha es poden quedar sense pilots.